UFO Migdia, amb Dolors Lleu.
És dijous 20 de febrer, el dia en què Calella en Comú reclama al govern que assumeixi responsabilitats per la mala gestió de la mobilitat a l'entorn del far. Naomi Esteve, bon dia.
Bon dia. Els comuns entenen que la decisió d'instal·lar semàfors a la part alta del carrer Sant Joan per regular la circulació per l'avinguda del Mar confirma la seva tesi que la senyalització existent era d'impossible compliment.
I la plataforma Preservem el Maresme, que surt decepcionada de la reunió de la mesa de mobilitat.
El Consell Comarcal del Maresme es va reunir amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, que va demanar rebre una proposta de les actuacions de millora de la mobilitat que reclamen des de la comarca per destinar-hi una partida de 400 milions d'euros. La plataforma Bailal lamenta que la classe política maresmenca doni per bons els compromisos de futur de la Generalitat, tenint en compte l'històric d'incompliments.
I la Morra presenta les seves activitats per aquest any.
És el Casal Popular, que va néixer amb l'objectiu de dinamitzar la cultura, el debat i obrir un espai de reflexió per a la ciutadania. També es fan les funcions de la seu de la CUP. Durant el proper mes acollirà un taller sobre la connexió de la dona amb l'úter, una xerrada sobre les cures pal·liatives i la presentació dels dos nous llibres de Belolí.
I O-Events i la companyia Tanaka Teatre organitzen la celebració del Dijous Llarder a Calella aquesta tarda.
Inclourà la representació de l'espectacle Un món de dracs. La cita és a 6:15 a la plaça de l'Església.
I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà l'ambient assolellat a tota la comarca sense canvis de cara a demà divendres ni tampoc dissabte. Comencem, doncs. Calella en Comú ha reaccionat a l'anunci del govern d'instal·lar semàfors a la part alta del carrer Sant Joan per regular la mobilitat a tot el que es coneix com la zona escolar del Far. Els comuns feliciten l'executiu local per adonar-se encara que tard que la senyalització existent no era l'adequada i que per això, segons sostenen, es van disparar les multes a vehicles que hi accedien en horari d'entrada o sortida d'alumnes.
En declaracions al programa La Ciutat, el portaveu de Calella en Comú, Sebastià Tejada, ha dit que la decisió de reforçar la senyalització a l'entorn del far confirma la tesi que fa gairebé 2 anys que defensen.
Seguim pensant que aquesta norma era d'impossible compliment. Una altra cosa és que ara, amb els semàfors, quedi la cosa totalment clara. Però fins ara la norma, sota el nostre punt de vista, era d'impossible compliment. I molt especialment en el període que va anar des de la inauguració de l'escola al Far, el 3 d'abril de 2018, fins a la finalització del curs el dia 24, 25 o 26 de juny d'aquell any. Aquelles 844 multes van afectar persones que estaven en una situació clara d'indefensió, perquè era realment impossible atendre la lectura d'aquells cartells i fer correctament la maniobra.
Calella en Comú felicita l'equip de govern per haver-se'n adonat, encara que tard, i li exigeix responsabilitats pel que considera que ha estat una mala gestió de la mobilitat del sector. Tejada ha recordat que continuen esperant que se'ls faciliti informació sobre les multes interposades per accedir a Sant Joan en horari d'entrada i sortida d'alumnes per valorar quines accions cal emprendre. Els comuns han defensat que calia retirar-les considerant la situació d'indefensió dels conductors.
El que van demanar és una relació detallada de tot això. És a dir, quants expedients es van obrir, quantes multes es van interposar, quantes es van passar a cobrament, quantes han cobrat i el volum de tot. O sigui, i estem esperant aquesta informació. A nosaltres ens l'ha donat l'equip de govern. A l'equip de govern potser li ha de donar la Diputació, però per a nosaltres ens l'ha donat l'equip de govern. Que l'equip de govern té marge per estudiar la situació i reconèixer que aquesta mala gestió de la situació ha de tenir unes conseqüències legals i unes conseqüències econòmiques per a les persones que han estat multades.
El govern municipal va anunciar aquesta setmana que durant la primera quinzena de març entraran en funcionament els 2 semàfors que s'instal·laran a la carretera i que indicaran la prohibició d'accés a la part alta del carrer Sant Joan. Segons va explicar el tinent d'alcaldia de Seguretat, Josep Torres, en declaracions a Ràdio Calella Televisió, la mesura busca principalment reforçar la seguretat dels vianants.
La Comissió de Mobilitat del Maresme, integrada per partits polítics i també associacions veïnals i cíviques de la comarca, es va reunir aquest dimarts per explicar quin és el posicionament de la Generalitat de Catalunya respecte les seves reclamacions de millora de la mobilitat. El portaveu de la plataforma Preservem el Maresme, Antoni Esteban, ha explicat en declaracions a aquesta casa que se'ls va informar que Territori i Sostenibilitat ha demanat una llista d'actuacions a les quals invertir els 400 milions d'euros que diu i vol destinar. Esteban, però, no es creu les intencions del govern català per l'històric d'incompliments i també diu per la nul·la voluntat que ha demostrat la Generalitat quan encara no ha presentat un projecte en ferm sobre la pacificació de la carretera nacional 2.
Antoni Esteban retreu a la Generalitat de Catalunya que doni per feta una inversió amb diners que no té, quan tampoc s'ha preocupat d'elaborar un projecte perquè l'Estat espanyol li faci la transferència. La seva crítica també va dirigida a la classe política comarcal, a qui acusa de mantenir una actitud tèbia.
No comprem les propostes de la Generalitat perquè no ens les creiem. Que ens diguin que volen invertir 4-6 milions d'euros, bueno, potser sí que tenen raó i tenen aquesta intenció, però jo vull saber d'on sortiran aquests diners. Si no han vingut els 97 milions que ens deuen des de fa 6 anys la Generalitat, com em puc creure que li traurem ara 4-6 milions d'euros a l'Estat espanyol, sisplau? La falta d'energia dels representants del Consell Comarcal, de la classe política del Consell Comarcal, pues sí, així que em queixo. Si haguéssim estat nosaltres en aquesta reunió, t'asseguro que haguéssim dit unes altres coses. Jo, haguéssim posat sobre la taula documentació, dades, reclamant una cosa que és, per llei, és legítima i que se'ns deu.
El portaveu de la plataforma Preservem el Maresme acusa els polítics comarcals de prioritzar els interessos polítics quan s'aborda la problemàtica de la mobilitat.
Per interessos polítics, simplement, i econòmics, naturalment, que hi ha anat darrere dels interessos polítics. Bueno, nosaltres diem les coses com són, les demanem com són. Quan parles amb ells fora de la reunió, s'està tothom d'acord amb nosaltres. No, és que no hi ha mai en aquests 10 anys si he sentit a ningú que estigués en contra. Però després, a l'hora de votar, a l'hora de reivindicar, tots són pues, molt pacífics, molt tranquils. Estaven molt contents els polítics que això de les 4-6 milions estaven, però supercontents. Era per ells, o sigui, la reunió ho van presentar com una gran fita històrica. Vull dir, sisplau, que no existeixen aquests 400 milions. Si no complim nosaltres la part que ens toca, la Generalitat no ha presentat un projecte, què podem demanar realment? Com es pot demanar que es compleixi un contracte amb l'Estat si no compleixes tu la teva part?
Des de la plataforma Preservem el Maresme s'anuncia que reactivaran les activitats per informar i conscienciar la població sobre les problemàtiques endèmiques de la mobilitat comarcal i que, segons defensen, se solucionarien amb la pacificació de la carretera nacional 2 i l'alliberament dels peatges de la C32, l'entrada en funcionament de nous trajectes de la línia R1 que connectin directament amb l'aeroport, la construcció d'aparcaments a les estacions de Renfe i la millora del transport públic.
Vuit minuts per sobre de la una del migdia. Seguim en directe a Ràdio Calella. Fa un any i mig, la Morra de Calella va obrir les seves portes com a lloc de trobada per dinamitzar la cultura, el debat i la reflexió política. Un espai de confluència basat en quatre pilars bàsics: el feminisme, el socialisme, l'ecologisme i també els països catalans. El seu local està ubicat al número 7 del carrer Sant Josep, on també que també fa les funcions de la seu de la CUP, on el partit celebra les seves assemblees setmanals.
El president del Casal Popular, Arnau Reu, ha passat aquest matí pel programa La Ciutat, acompanyat de Gisant Silva, on han explicat les funcions d'aquest Casal Popular que té per objectiu dinamitzar la cultura.
Som un casal alternatiu, fem moltes activitats pel públic. Sobretot cal reincidir que som un casal sense ànim de lucre i totes les activitats que fem són gratuïtes. Diguéssim que és el lloc on la CUP es reuneix per fer les seves assemblees, però la CUP no decideix sobre la Morra. O sigui, la Morra decideix sobre el que es fa la Morra i la CUP decideix sobre el que fa la CUP.
Des de la Morra s'organitzen diferents activitats que tenen per objectiu generar debat i reflexió entre la ciutadania calellenca, com amb les sessions de birres crítiques, les presentacions de llibres, les exposicions culturals o les sortides que organitzen.
Tenim el 28 de febrer, serà la cloenda de l'exposició de fotografies d'en Quim Fàbregas, que s'està fent a la Morra, parlarà de la seva experiència a Nova York. Després tenim el 6 de març, que farem altres activitats.
Sí, aprofitant el 8 de març, es farà una activitat el divendres 6 de març, que és una activitat sobre la connexió amb Luther. El 13 de març vindran en César Cortada, que és de la unitat pal·liativa de l'Hospital de Calella. El 10 de març vindrà la Bel Olit a presentar els seus dos llibres.
Des de la Morra també han organitzat sortides pel març i el maig. El 29 de març es farà una excursió programada per visitar la fàbrica de iogurts La Fageda i pel 28 de maig a la maternitat d'Elna, però ja no hi queden places. La Morra és un local autofinanciat amb aportacions de la CUP, del sou de la regidora i de petites donacions dels assistents a les xerrades.
El local es financia amb les aportacions de la CUP,
sí,
del sou de la regidora, de la Núria, uh-huh, i del grup municipal.
Des d'ara i fins al 28 de febrer, la Morra està acollint l'exposició fotogràfica de Quim Fàbregas i es pot visitar tots els dissabtes i diumenges de 10 a 12 del migdia.
La tendència habitual quan portem un ritme de vida accelerat és fer l'àpat principal al bar o al restaurant, però a la llarga això, a més de ser menys econòmic, també és menys saludable. Portar, doncs, una carmanyola a la feina és la millor manera per seguir una alimentació saludable i equilibrada.
És possible també que ens sorgeixin dubtes de com s'ha de confeccionar aquesta carmanyola per tal de que compleixi tots els requisits. Segons Oriol Gallar, infermer del CAP de Calella, la millor preparació és aquella que porta una ració d'hidrats de carboni, d'absorció lenta, una ració de proteïnes d'origen animal o vegetal i un postre com una petita fruita o un làctic.
Nosaltres què considerem una carmanyola saludable? És aquella que porta hidrats de carboni, és a dir, aquells que diem nosaltres els sucres, diguéssim, però han de ser sucres d'aquells d'absorció lenta, és a dir, llegums, pa, arròs, pasta. Llavors, hauria de portar també una ració de proteïna, pot ser tant proteïna animal com vegetal. L'animal és la típica, no?, de carn, peix o ous. I de proteïna vegetal estaríem parlant bàsicament de lo que serien llenties i altres llegums. També podríem parlar de llavors i fruita seca. I també podria ser, per exemple, la quinoa, que seria el que és la proteïna vegetal. Uh-huh. I llavors hauria de portar de postre una fruita o un làctic.
Al supermercat podem trobar moltes opcions, ja que elaborades ens permeten estalviar temps, però són la millor opció. Segons Gallar, no ho són, ja que l'objectiu d'una carmanyola saludable és que estigui basada en el producte fresc, natural i de proximitat, i els productes de supermercat acostumen a no respectar aquests requisits.
Estem parlant de carmanyoles saludables, sí, intenta que sigui un producte fresc, natural, i si pot ser, doncs, de proximitat, el que diem ara, quilòmetre zero. Clar, tot el que ve de supermercat està normalment està més elaborat, no està fet al mateix moment.
Pel que fa al tipus de carmanyola, la millor i més ecològica són les de vidre. Tot i així, aquestes pesen més i es poden trencar. Per tant, si hem de triar una opció, el plàstic, ens hem de fixar en la part de sota de la carmanyola i veure si té imprès el número 2, el 4 i el 5, ja que són els aptes per escalfar-lo al microones.
Quan es comprin les carmanyoles, doncs girar-li, donar-li la volta el que és el cul de la carmanyola i porta, hi ha com un triangle d'aquests tipus del símbol de recicle i el número a dins. Llavors recomanem el número 2, el 4 i el 5. Què passa? Que si no són aquests números, els plàstics porten uns tipus de, el que seria com unes toxines, uns additius, que el que pot fer que, clar, a llarga pot passar els aliments i que no sigui molt adequat.
Si segueixen totes aquestes recomanacions, aconseguirem que preparar una carmanyola per dinar a la feina sigui sinònim d'una millor alimentació.
Altres notícies, l'Ajuntament de Pineda encarregarà un estudi per detallar quina és la millor solució per protegir la façana del litoral de la població. L'alcalde ha dit que el Consell Comarcal també té previst fer-ne una Pineda, també té previst fer un, però Pineda no pot esperar gaire més. Xavier Mora ha assegurat que cal repensar com es refà el Passeig de Mar, fent-lo compatible amb l'ús turístic. També ha explicat que el Ministeri ha informat que farà una escullera i ja s'han fet reunions per definir les obres. Es retirarà el carril bici de formigó en la seva totalitat, es refarà l'escullera a la riera i es farà una nova fins la confraria de pescadors. Tanmateix, caldrà fer accessos per afavorir l'accés a la sorra de la platja. Amor ha avançat que ja s'han fet reunions amb tècnics i per això considera que les obres per refer el passeig aniran ràpid. Es podrien, de fet, licitar aquest pròxim mes de març i podrien començar tot seguit. També ha dit que espera que la sorra acumulada a la Tordera vagi regenerant les platges de nord a sud. I un incendi en una casa de la urbanització Ciutat Jardí a Palafolls va posar al descobert una plantació il·legal de cànnabis. Segons va informar fonts policials, en un dels pisos de l'edifici on es va originar el foc, es van localitzar entre 80 i 100 plantes que s'estaven cultivant amb tota la infraestructura tècnica necessària per la producció de la droga. A més, segons va explicar la policia, la llum per abastir el cultiu s'obtenia també de forma fraudulenta. Al pis superior de la casa s'hi van descobrir més plantes de marihuana, però el nombre exacte no es va poder determinar, ja que el foc les havia cremat. En total, els Mossos d'Esquadra calculen que dins l'habitatge hi hauria a l'entorn d'unes 120 plantes. Amb aquesta operació, la policia investiga ara també una persona per la seva vinculació amb el cultiu i també per la punxada que s'utilitzava, per la llum punxada que s'utilitzava per la producció de la droga. Avui es dona el tret de sortida a les festes de Carnaval arreu del país. Se celebra el dijous llarder, quan és costum menjar botifarra d'ou, truites i coca de llardons. Segons la tradició, per atipar-se i per preparar-se abans de les restriccions que imposava la Quaresma. A Calella es prepara per avui una festa especial adreçada al públic infantil i familiar. Es farà a la plaça de l'Església, serà 6:15. Naomi inclourà la representació d'un espectacle que porta per títol Un món i un munt de dracs.
Doncs sí, és un espectacle de teatre, titelles, màgia, contes i humor protagonitzat per dues princeses ben peculiars que descobreixen una llibreria que amaga molts secrets i dels seus llibres en surten un munt de dracs que les posen a prova. La companyia Tanaka Teatre s'encarrega de la representació organitzada per Oevens.
I Set Ratolins és una obra teatral pels més petits en què es combinen les cançons, la música en viu i les titelles. Set Ratolins és la proposta per aquest cap de setmana del cicle cultural que organitza l'Associació pel Desenvolupament Artístic i Cultural, que es representarà aquest diumenge a la Sala Mozart a les 6 de la tarda. La venda anticipada d'entrades a taquilla i al portal Entràpolis al preu de 6 euros.
L'espectacle explica la història d'un rodamón que viatja acompanyat de la seva guitarra. Quan arriba a un encreuament de camins, comença a explicar als espectadors un conte sobre 7 ratolinets que van néixer en una sabata i ara s'han fet grans. El més petit de tots, que és el protagonista principal, descobrirà que la vida lluny del seu cau de ratolins és plena de perills i dificultats que haurà d'anar superant de mica en mica.
En aquest camí no em cal gaire més.
Lluny d'aquí, prop d'aquí, hi havia una família de ratolins que vivia dins d'una sabata.
Dalt de l'escenari, Fèlix Gurull, cantant i músic, i compositor i Tita Tall, i el Tita Taller, Martí Doi, tots dos combinen els seus treballs amb uns simpàtics ratolins que agraden molt als nens, però que també serveixen als autors per mostrar una faula que parla de la llibertat. La representació es farà aquest diumenge 23 de febrer a la Sala Mozart a les 6 i està adreçada al públic familiar a partir dels 3 anys. L'entrada costa 6 euros i es ven de forma anticipada al portal entreapolis.com i a taquilla de la Sala Mozart 2 hores abans de l'actuació.
Neti Polit us ofereix el temps.
Doncs és el moment de connectar amb el nostre home del temps, amb el Quim Serra, per conèixer la previsió de cara a les pròximes hores. Quim, bon dia.
Bon dia. Situació meteorològica ben tranquil·la la que tindrem avui i també al llarg de les properes jornades. Ambient assolellat que ens acompanyarà durant tot el dia. Vents aquest matí fluixos, aquesta tarda reforçarà el vent de Garbí del sud-oest, que serà lleugerament moderat, de força 4. La situació marítima, per tant, també s'alterarà i aquesta tarda tindrem àrees de maror amb molts punts de la costa maresmenca. Tot això amb unes temperatures que aquesta passada nit han baixat encara les fondalades de l'interior de la comarca i fins i tot a la mateixa costa, mentre que s'han mantingut sense canvis a les zones més altes del Maresme, cap a la zona del Montnegre, Ursavinyà, també cap a Can Massuet del Far, uns valors molt semblants als d'ahir. El que dèiem, de cara a demà, s'espera que es mantingui la bonança, les mínimes pugen una mica per contra, les màximes baixen lleugerament, i és que els vents seran més fluixos, però de mar cap a terra. I, per tant, això, seran vents més fresquets, farà que la temperatura no pugi tant com avui. Avui esperem alguna màxima fregant els 17 graus. Demà, en conjunt, quedaran al voltant dels 15 o 16. Per tant, el que dèiem, temperatures lleugerament més baixes, mentre esperem l'arribada d'un cap de setmana que tornarà a ser completament estable, solellat i amb temperatures que cada dia pujaran una miqueta més.
Neti Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Una i 20 minuts, acabem aquí l'Info migdia d'avui dijous 20 de febrer. Naomi Esteve, gràcies, fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I tornarem demà a la mateixa hora. Fins llavors poden seguir connectats a l'actualitat local a través de la nostra pàgina web, radiocalella.tv.cat. Fins demà, adeu-siau.
Recupera l'Info migdia a radiocalella.cat.